Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
de la sordesa
amb l'assessorament de
Carles Llombart, psicopedagog del CREDAC Pere Barnils de Barcelona, i tres mares amb un fill amb sordesa, la Raquel, la Leo i la Maria. Hi ha dues maneres d'entendre què és una persona sorda i entremig un munt de matisos.
Hi ha dues maneres molt diferents d'entendre la sordesa, hi ha dues maneres molt diferents d'entendre què és una persona sorda. D'una banda, es pot entendre, sobretot des d'alguns àmbits mèdics, que són doncs, discapacitats de l'oïda, malalts de la parla i que necessiten una rehabilitació. Des de l'altre extrem, si parles amb persones sordes adultes, ells no es consideren ni discapacitats ni deficients, perquè a partir de la llengua de signes, que és una llengua visual que la vista la tenen intacta, totes les seves capacitats comunicatives estan intactes. Per tant, ells no tenen un problema lingüístic. El poden tenir en relació a les llengües orals, català, castellà, però no en relació a un problema lingüístic.
Per uns pares, rebre el diagnòstic que el seu fill és sord és un cop dur, però depèn també de si coneixen aquest món.
El 5 o 7% dels pares de nens sords són sords també. Aleshores, doncs, per aquests pares doncs, no representa cap mena de problema el fet de tenir un nano sord. Fins i tot doncs, molts d'ells se n'alegren. I per què això? Doncs perquè ells, quan eren petits, també bé, eren sords. Per tant, saben perfectament què necessita un nen sord, què fer per comunicar-se amb ells. En canvi, el que és la majoria de pares, pares oients, que possiblement doncs, és la primera vegada que tenen un fill sord o poder un fill, això és bastant diferent. Primer, perquè desconeixen segurament molts aspectes referits a la sordesa, què significa, què implica. I segon, doncs, es troben com desarmats també a l'hora de saber què s'ha de fer amb el fill, com s'ha de fer per comunicar-se, l'escolaritat, etcètera.
És que tot clar. Ens van dir, és sort, ja va ser un diagnòstic definitiu. Dius, uf, i ara què? Què passa? I a més, al principi penses, primer moment, ai, no sentirà la música i no sentirà, no sé, el soroll del mar o coses així. I després, a poc et vas adonant que això no té cap importància, que és molt més greu del que tu t'has pogut imaginar el fet de no sentir-hi, no?
Com hem sentit per la Raquel, era un món desconegut. En canvi, per la Maria va ser més fàcil.
Jo sóc filla de pares sords. També vam tenir la sospita de seguida. A mi m'havien dit que el tema genètic no influïa en aquest cas, però sí que va ser-hi. I qui es va sorprendre més va ser el meu marit, no? Ell sí que no s'ho esperava. Li va costar molt acceptar-ho. Ell sempre diu que és com si se li hagués enfonsat l'univers sencer.
La Leo explica que de vegades el diagnòstic arriba tard o es complica.
Empezamos a darnos cuenta con 7-8 meses porque los sonidos fuertes él lo escuchaba y entonces era un niño que engañaba. A lo mejor la voz pues no hacía. Lo comentamos al médico y nos decían que había niños que tardaban más en ser más receptivos. Mi marido y yo hablábamos, hacíamos cosas, pruebas en casa, dábamos golpes y el niño no se giraba. Pero claro, hasta que tú no te metes en este mundo, no vas aprendiendo y ahora dices, no, es que mi hijo podía ser que tuviera algo de restos auditivos, pero muy pocos. La doctora a lo mejor le daba una palmada y se giraba y decía, no, este niño no es sordo. Ahora tú aprendes. Y claro, el niño no es que escuchara la palmada, el niño que a lo mejor notaba el aire o la vibración o igual que un portazo. No me dio ningún shock porque yo ya lo iba viendo.
La primera pensada en internet, un excés d'informació que pot confondre.
Jo el primer que vaig fer va ser anar-me'n a casa, vam entrar a internet i al Google vam teclejar sordesa i llavors a partir d'allà se't surt tot. És un avantatge i a vegades una desavantatge perquè clar, tens un cúmul d'informació allà ficat que al primer moment t'atabales molt. Això i et surt audífonos, implantes, audífonos digitales, en llengua de signos. Jo el primer que volia era parlar amb altres pares. Clar, de seguida em va sortir l'associació, vam trucar el primer. Després també l'otorrino que li havia fet les proves va dir bueno, hi ha el CREDA, que és el Centre de Recursos Educatius per Deficients Addictius de la Generalitat, on hi ha els logopedes, els audioprotècics i tot això, després estan basallant. Sobretot conèixer pares oients amb fills sords, pares sords amb fills oients, pares sords amb fills sords, tota aquesta gamma.
I és que és el més important, el millor consell, contactar amb altres famílies.
Sobretot dir-los que no passa res, que no és un nen discapacitat, ni disminuït, ni res, un nen normal i corrent, que fan les mateixes coses que els altres. Sobretot que contactin amb altres famílies, amb associacions, fem moltes activitats, fem esplais, fem campaments, casals de Nadal, al zoo, fem acollida de pares, dir-los a les famílies que no passa res, que es relaxin, sobretot que coneguin, que parlin amb molta gent, que no es tanquin a cap opció, que tot és possible, que tot suma, que l'important és la comunicació amb el teu fill, que el teu fill entengui tot el que passa al seu voltant.
Recalcaria sobretot la importància de contactar amb altres pares que tenen fills sords i que poden compartir experiències. Que està bé l'opinió del metge, que estan molt bé tots els suports dels audífons, dels implants, però que contactin amb famílies, que són les que donaran seguretat i tranquil·litat a aquestes famílies, que sospiten o que saben que tenen nens sords. Perquè els professionals coneixen del seu tema, però no coneixen de ser pares o mares d'un nen sord. Llavors jo això crec que és superimportant.
Una de les preocupacions principals és l'educació. Quines possibilitats hi ha?
La modalitat oral, en centres ordinaris, treballa el desenvolupament de la competència lingüística usant exclusivament la llengua oral, no? Català-castellà. L'alumnat sord pues, està la major part de l'estona a l'aula ordinària, amb els seus companys oïdors, i en tot cas rep una atenció logopèdica personalitzada. Una altra modalitat, la bilingüe, en centres ordinaris, no només en el sentit català-castellà, lògicament, sinó també s'entén en la modalitat llengua oral, llengua de signes catalana. Els alumnes estan, la major part del temps, amb els seus companys oïdors a la classe, i hi ha una persona que fa funcions d'interpretació a l'aula, al costat del mestre que explica, que va traduint en llengua de signes. Finalment, una tercera modalitat, que és bilingüe en centre específic. Hi ha una sola escola aquí a Barcelona, que és una escola per alumnat sord. Com d'una família, el que es tracta no és de dir-li a la família el que nosaltres faríem en el seu lloc, sinó és intentar ajudar la família que trobi el seu propi camí en relació a aquestes modalitats educatives. Perquè cada família vindrà amb un concepte o altre de persona sorda. Haurà rebut de moltes influències, de sugestions de pares, de la societat. Aleshores, la nostra funció una mica doncs, és explicar l'oferta educativa que hi ha, informar-los el màxim possible, no només a través de nostra, sinó que s'informin a través de les diverses associacions de pares, que visitin escoles d'una i altra manera i que triïn el model d'escolarització que més convingui a la seva concepció de la vida, en definitiva.
I cada família triarà quina és la seva opció.
Com jo ja tenia la llengua de signes, que vaig fer comunicar-me amb la Carla de seguida amb llengua de signes, perquè igual que una persona que té un nen oïdor li parla i li canta nanes, li fa no sé quantos, doncs jo li vaig començar a signar des de ben petita. El que sí que vam fer és buscar associacions, ens amonava molt el tema educatiu, perquè clar, sí, és una nena normal, però no hi sent, per tant no pot estar en una aula integrada com si res, perquè necessita d'un suport. Va anar a escola bressol amb el suport de dues logopedes, una que parlava i l'altra que feia llengua de signes, i després a l'escola Tres Pins amb un projecte educatiu bueno, bilingüe i tal. És una escola normal, és una escola municipal, tots els nens de les classes són oïdors i a cada classe, a cada aula hi ha nens sords. Tenen dos mestres, diguem-ne, una que parla i l'altra que signa. Un cop tens la comunicació amb ells, tenen el mateix nivell que un altre nen, vull dir. La Carla té 7 anys i té un nivell cognitiu d'una nena de 7 anys i es comporta com una nena de 7 anys. Clar, una altra cosa és que no, li faltés la comunicació. Si li falta la comunicació és que es queden com mig autistes. Però si tenen comunicació és que ho tenen tot. Anything you want, you got it.
I és que està comprovat que un nen sord pot seguir els estudis si rep el suport necessari.
Las barreras hoy por hoy las que veo son los organismos que no te dan la información y que los padres elijan lo que ellos quieran. Tener un niño sordo para mí no es ningún problema, al contrario. Sí que la familia a lo mejor se quedan un poco parados, ¿no? Pero bueno, lo van viendo al día a día, es un niño feliz, es un niño que en el colegio no se aíslan porque tienen la gran suerte de poder tener contacto con profesores, con monitores, con niños que saben lengua de signos. Són niños felices. La pena és que no hi ha més centres com aquest.
Un nano sord, un nano amb una intel·ligència normal, l'únic que té les dificultats específiques en adquirir la llengua oral i escrita, i llavors el que han de fer els pares és intentar comunicar-se amb ell, sigui com sigui, a través d'una modalitat, a través d'una altra. Cadascuna de les modalitats, al fi i al cap, pretén exactament el mateix, per això, que els nanos assoleixin un codi lingüístic plenament funcional, que accedeixin plenament a la informació, que accedeixin a la lectoescritura. Una mica, en definitiva, és que tots els nanos assoleixin les finalitats de l'educació, que esdevinguin persones i ciutadans. La major part de nanos sols pues, aconsegueixen el títol de l'ESO i després poden cursar un curs de formació professional, o batxillerat i fins i tot alguns arriben a la universitat.
Això també amb aparells que ajuden els nens sords a sentir-hi una mica millor.
El 99% de les persones sordes hi senten. Poden sentir més, poden sentir menys, però totes elles tenen restes auditives. I aquestes ajudes auditives, que són els audiòfons i els implants coclears, que el que fan és augmentar la sensació auditiva, fa que la persona hi senti més, i fa que la persona hi senti d'una manera més clara. El problema de les persones sordes no és que no hi sentin. Poc o molt, totes hi senten. El problema és que la persona sent diferent a la forma d'emissió. Una cosa és sentir i l'altra cosa és entendre allò que es diu. Seria com si sentíssim a sota de l'aigua. Per exemple, un nano que està a l'escola, el mestre diu, demà anirem al zoològic. El que pot sentir ell, faig una imitació, no? Que no és científica, però és didàctica, seria... Aleshores, els audiòfons el que fan és optimitzar aquestes restes auditives. Altra cosa és creure que amb audiòfons i implants coclears se restableix l'audició normal. No, el nano segueix tenint problemes per entendre allò que li diuen.
En principi es posa un audifon per veure si es pot aquestes restes auditives hi són. A veure, hi ha nens que aprofiten molt bé els audífons i potser no cal un implant, però quan es veu que l'audífon no serveix de res, doncs aleshores es fa l'implant.
Per saber més coses, us recomanem...
A internet trobareu el document Tinc un alumne sort a l'aula, un treball de Carles Llombart, que és a diferents webs com a xtec.cat. Al web de la Conselleria d'Educació, gencat.net/educació, si feu una recerca amb la paraula sordesa, trobareu la guia per a famílies d'infants amb sordesa o sordceguesa. També hi ha informació interessant a la pàgina dels CREDA, els centres docents de recursos per deficients auditius, amb enllaços a associacions de pares de nens sords i també altres pàgines. Associacions de pares com ara panse.org. En aquestes pàgines també hi trobareu els llibres més recomanats. Per a dubtes o propostes, cuaderns@catradio.cat.
El que tengas un niño sordo, hoy por hoy, a mí, sinceramente, me enriqueció la vida. Porque conoces familias de todos los sitios, brasileños, argentinos, rusos, venezolanos, colombianos, de todo. Juntarte con más personas y que estos niños no se vean que son solamente solos, eso te da la vida entera para ellos.
Quan venen pares nous sempre els aconsellem això, tranquil, no passa res, no és un nen malalt, no li fa mal la sordesa, no, és un nen normal, l'únic que no pot fer és sentir-hi, no? Lo important és que et puguis comunicar amb ell, de la manera que sigui, i si aconsegueixes això, tens un nen normal. L'altra cosa és que després, evidentment, ha de fer rehabilitació fonètica, ha d'aprendre a parlar, llegir llavis, tot el que sigui, que si cal un implant, es fa un implant. Lo bàsic és que et puguis comunicar amb el teu fill sord com ho has fet amb el teu fill oient.